Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Benvolguts, amics de la veu de Navàs. Bon dia a tothom. I tornem, com cada mes, amb un nou programa de Ciència a l'abast de tothom. Avui, de les afeccions a la salut dels bacteris, que cada vegada n'hi ha més. L'hem titulat Bacteris i alimentació. Ens hi posem. Els bacteris són els primers éssers vius que van poblar la Terra fa 3.500 milions d'anys. Més antics que els dinosaures, que les plantes o que els humans, que existim des de fa uns 2 milions d'anys aproximadament. També són els organismes més petits que hi ha. La seva mida es troba entre 1 i 10 micres, i una micra és una mil·lèsima de mil·límetre. Per tant, molt, molt petits. Anem a explicar els bacteris en general, per començar, i després ens posarem en com afecten a la salut i altres circumstàncies. A final d'any, les revistes científiques Science i Nature publiquen les 10 notícies o personatges de ciència que són més rellevants de tot l'any. Aquest passat 2022, diverses han tingut com a protagonistes els bacteris. La qüestió és que els bacteris han deixat de ser microscopis, ja que el juny passat es va descobrir que els bacteris tenen una mida, alguns d'ells, mai vista, prop d'un centímetre de llargada, concretament 9.000 micres, unes 5.000 vegades més gran que moltes de les cèl·lules bacterianes i en aquest fenomen, en aquest bacteri concret que ho van descobrir i estudiar, l'han denominat Tio Margarita Magnífica. Els bacteris són éssers denominats úbics, ja que els podem trobar a qualsevol lloc, a la terra, a l'aigua salada, a l'aigua dolça, a l'aire, als aliments, en els éssers vius, en animals domèstics i salvatges, i en les persones. Els microorganismes que viuen al mar constitueixen el plàncton alimentari dels peixos, per exemple, de les balenes i d'altres animals. Alguns s'adapten a viure en condicions extremes de temperatura i altres factors que dificulten la seva vida. Alguns d'aquests bacteris són beneficiosos i altres poden provocar malalties tant en animals com en plantes. S'ha calculat que cada persona és portadora, esgarrifeu-se, de 10 elevat a 14, i entre 10 elevat a 14 i 10 elevat a 15 bacteris repartits per tot el cos, a la boca, a la saliva, a l'estómac, a l'intestí prim i gruixut, al còlon, a la pell, etc. Encara que la immensa majoria es troben en el còlon. Quina xifra és aquesta tan... podríem dir una bèstia, 10 elevat a 14, doncs 10 elevat a la 14, és 100 bilions de bacteris que tenim al cos. I l'altre, que encara és més gran, 10 elevat a la 15, és 1.000 bilions de bacteris que podem tenir repartits en el cos, ja hem dit boca, saliva, etc. La xifra de bacteris supera la mateixa de les cèl·lules del cos humà, que n'hi ha entre 10 elevat a la 13 i 10 elevat a la 14. O sigui que tenim 10 vegades més bacteris que cèl·lules i el seu pes es pot avaluar amb uns 200 grams només. Per tant, són tan petits, com hem vist a l'inici, que pesen molt poc. La totalitat de la població del planeta pot excretar pel budell uns 10 elevat a 23, 23 vol dir 23 zeros en la xifra aquesta, bacteris cada dia. És una real bestiesa. Resulta complicat de donar unes característiques generals als bacteris, ja que es tracta d'un grup d'organismes extraordinàriament diversificats. Són molt diferents entre ells. Per tant, no es pot donar un patró comú. Hi ha una prova que que fan els químics i els microbiòlegs, que en diu la tinció de Gram, només l'apuntem, que tenim en microbiologia per visualitzar millor els bacteris i poder-los distingir una mica amb les preparacions microscòpiques que a vegades s'han de fer, aquelles càpsules que es posen doncs, en una solució, en un líquid, i entremig doncs, es pot, diguem, plantar, fixar bacteris o altres compostos que vulguem determinar. S'utilitza això per distingir aquesta tinció de Gram, el Gram era un doctor, el tipus de cèl·lula bacteriana considerada bacteri Gram positiu, se'n diuen uns, en aquells que tenen la paret que amb les preparacions aquestes microbiològiques es torna la paret de la cèl·lula de color violeta, de la bactèria, de les Gram negatius, o sigui, com que el senyor que ho va descobrir es diu Gram, doncs diuen Gram positiu i Gram negatiu, aquelles que visualitzen de color rosa, per tant, si és violeta és Gram positiu i si no és rosa i és Gram negatiu, i això té transcendència també en saber aquesta bactèria com es comporta. Aquesta diferència entre les bacteris és cabdal per conèixer l'etiologia, que en diuen, o sigui, la causa de moltes malalties, o la patologia, com evolucionarà aquesta malaltia, i el tractament de les infeccions també. De fet, des de fa temps, des de fa molts anys, Hipòcrates deien als metges que els ensenyava al començament que les històries clíniques han de tenir tres preguntes en el pacient. Què li passa a vostè? Des de quan? I a què ho atribueix? Per tant, amb aquestes tres preguntes, l'alumne, el nou metge, ja es havia d'assabentar una miqueta de com estava aquell que tenia davant. Anem a veure ara diferència entre microbis, bacteris i virus. Tots els bacteris, bacteri és masculí, no és bactèria, sinó que s'ha de dir els bacteris, són microbis, però no tots els microbis són bacteris. Microbis s'utilitza per denominar a distints microorganismes. Els microbis són formes de vida diminutes que no es veuen a simple vista. Per veure'ls necessitem el microscopi, això en els microbis. Existeixen 5 tipus de microbis: els bacterians, el virus, els paràsits, els fongs i les llevadures. Sovint es conformen bacteris i virus, però són diferents. Els virus són molt més petits que els bacteris. Per tant, els bacteris, tot i sent molt petits, són encara més grossos que els virus. Els virus de vida superior no arriben a ser tan grans com el més petit dels bacteris. En general, els bacteris poden presentar una forma esfèrica, que en diem cocs, o una forma cilíndrica, que en diem bacils. I per mecanismes d'adaptació al medi, podríem dir, allà on són, poden sorgir mutacions freqüents que modifiquen alguna d'aquestes característiques del seu microorganisme, com és la resistència als antibiòtics, que doncs, conforme anem prenent més medicines, això evolucionarà de manera que potser algun dia els microorganismes aquests que introduïm al cos no tindran el seu efecte que havien tingut. Fins aquí la primera part, d'aquí un moment ens hi tornem a posar amb més ciència a la base de tothom, avui parlant dels bacteris i l'alimentació.
Enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad. y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar este sabios. Que solo te salga amor de esos labios. Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Se ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy.
Seguim amb el programa de Ciència a l'abast de tothom, avui amb un programa doncs, d'utilitat, podríem dir-ne. L'hem titulat Els bacteris i l'alimentació. Té molt a veure amb la microbiologia quan això s'estudia a la universitat. I després dels microbis, els bacteris i els virus que hem fet abans d'aquesta parada, passem ara als bacteris a l'alimentació, quins són bons i quins són dolents. En diem bacteris alimentaris, o estar pràcticament presents en qualsevol localització d'aliments. Penseu que els bacteris estan presents a moltes coses de les que mengem, de les que toquem, de les que juguem a vegades o de les que fabriquem. I llavors resulten doncs, productes contaminats. La majoria dels bacteris alimentaris són inofensius i alguns són beneficiosos per l'organisme, ajudant-nos a una digestió més fàcil. Regulen el pH de l'aparell digestiu, sintetitzen nutrients com vitamines, etc. Són coneguts els probiòtics de bacteris, que són aquells, i els bífidos també, que són beneficiosos doncs, i que a vegades ens els recepten i tot, no? Però també hi ha molts bacteris que són perjudicials per la salut. Generen perill alimentari. La seva presència en els aliments provoca el seu deteriorament o l'alteració, i fins i tot alguns provoquen malalties a les persones si s'ingereixen a través de l'aigua, molt fàcil, o d'aliments contaminats. El tipus de bacteris alimentaris presents en els aliments es poden classificar en tres grups. Bacteris inofensius, la seva presència en els aliments no suposa cap efecte perjudicial, fins i tot molts bacteris són imprescindibles en el món tecnològic, estan a l'abast de la biotecnologia, que en diem, en la preparació, per exemple, d'aliments, com és el cas dels formatges, ho sabem tots, els iogurts, el vi, la cervesa o el pa. Altres bacteris en diuen alterants. Són aquells que la seva presència en els aliments, a nivell normalment alt, poden provocar un canvi de color, d'olor, de sabor o de textura en els aliments. Però no passa d'aquí. Aquests bacteris alteren, són la causa de la major part de les alteracions en els aliments i les causes corrents de que es podreixin. amb les conseqüències doncs, pèrdues econòmiques quan hi ha molta quantitat, però no s'han de considerar, doncs, diguem-ne, rabiosament tòxics. Els que són patògens, els bacteris patògens, són els que sí trobem presents en els aliments, si els trobem allà, poden originar intoxicacions i possibles infeccions alimentàries. En general, no és possible detectar el perill per l'aspecte extern. Són tan petits els bacteris que, com els veiem a fora, no ens dirà com són a dintre, ja que la seva presència en els aliments no sol provocar canvis ni d'olor, ni de color, ni de sabor. La seva ingesta pot provocar intoxicacions alimentàries amb efectes, a vegades, devastadors sobre la salut, molt greus. Els bacteris patògens es poden produir per les contaminacions creuades, que en diuen, que es produeixen quan un aliment cuinat es contamina amb microorganismes presents en els aliments crus. Llavors se'n diu creuada, una contaminació creuada d'un de cuit a un de cru. O bé en els utensilis que utilitzem a la cuina a l'hora de manipular-los. Perdó. O bé si les mans o la roba del manipulador no s'han netejat o desinfectat convenientment. Això també és una creuada, una contaminació creuada. S'ha d'evitar. Bacteris, té alguns noms de bacteris patògens a la indústria alimentària. Tots haureu sentit de parlar de la Escherichia coli. La Escherichia coli és una de les principals causes d'infecció a la carn picada, a la carn de res. Res és el bou, és la carn de bou, bàsicament. I penseu que per fabricar una xuleta de res es poden necessitar més de 50.000 litres d'aigua per fer-ne un quilo. Per tant, s'ha d'apreciar també el seu import que té. Dèiem que la Escherichia coli, si la carn és crua o bé s'ha cuinat malament, de forma incorrecta, molt problema no el tindrà perquè, diuen els entesos, que el bacteri es liqua amb el calor. Per tant, si l'hem cuit, doncs això ho evitem. També es pot trobar amb llet sense pasteuritzar o amb aigua contaminada. Aquesta Escherichia coli, aquest bacteri, provoca problemes estomacals i diarrees, sobretot. Diarrees. I és especialment perillosa perquè en ocasions és asimptomàtica. Portem la malaltia o la infecció, però no experimentem cap símptoma. Això és asimptomàtic. Un altre bacteri important és la Listeria monocytogens. Listeria monocytogens. Habita en els aliments ja tractats i llestos per consumir, carn de res, de pollastre, de peix o llet sense pasteuritzar. Creix a temperatura no gaire alta, uns 4 graus centígrads ja viu, i per tant es pot reproduir en frigorífics, perquè la temperatura allà doncs, és baixa, com sabem. Afecta organismes de manera molt diversa, provocant febres, mal de cap, diarrees, i és especialment agressiva amb nens i dones embarassades. La Listeria monocytogens. Una altra és la salmonella, n'hem sentit a parlar també tothom. Habita en ous crusos o poc cuinats, en productes làctics, amb carn de res, de bou, en pollastre, en peix cru. Una adequada cocció elimina el bacteri de l'aliment. Per tant, coure-ho bé, adequadament, tal com diuen les instruccions, és el millor remei. Provoca diarrea si ens en afectem. Febres, mal de cap i, com la Listeria, és especialment perillosa per a dones embarassades. La Yersinia enterocolítica. Yersinia enterocolítica. Està present en carns crues, peix i marisc, quasi bé tots passa el mateix, a més de productes làctics no tractats. Afecta principalment a l'estómac, provocant diarrees, vòmits i dolors. Tot i actuar immediatament, presenta una durada que va dels 7 dies a les 3 setmanes. O sigui que s'ha de tenir una mica de paciència. Altres bacteris que provoquen intoxicacions alimentàries són la Clostridium botulinum, que es transmet per aliments en mal estat i es localitza als nervis, produint el botulisme. La Vibrio cholera, que es transmet a les aigües contaminades i es localitza als budells, produint el còlera. La Legionella, que es transmet per aparells bruts d'aire condicionat, bàsicament, i es localitza l'aparell respiratori, produint la Legionella oci, com hem sentit a parlar a vegades. I abans d'acabar aquest segon apartat del programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom, parlant dels bacteris i l'alimentació, anem a veure un cas curiós, que és el cafè i els bacteris. Un estudi que es va publicar a Science Reports, una revista, signat per Cristina Vilanova, Alba Iglesias i Manel Porcar, investigadors de l'Institut Cabanilles de la Universitat de València, van experimentar una cosa curiosa. Van mostrar per primera vegada que el lloc on s'acumulen les càpsules de Nespresso, les buides i una petita part de l'aigua emprada per fer el cafè, és un bon hàbitat pel creixement dels bacteris. Aquest article ha tingut un gran eco a la premsa, a les xarxes socials, i ha estat entre els 100 articles més citats del món, crec que era l'any passat. En l'estudi es troba una gran diversitat microbiana, molts tipus de bacteris, diferents tipus de microorganismes generalistes, que són capaços de degradar la cafeïna, degradar-la, o sigui, destruir, per tant, la síntesi del cafè, la cafeïna, i patògens humans com pseudomonas, i Echinicia coli. No presenta massa perill, ja que tots estem en contacte amb aquest tipus de bacteris tot el dia, màxim si una persona amb poques defenses al estar en contacte amb aquest organisme pogués tenir una reacció immunològica, o sigui, si tens, és una persona delicada, llavors sí que pot tenir algun problema aquesta aigua i cafè. El cafè no es contamina amb tanta facilitat com altres aliments, com pot ser la llet, perquè el cafè té capacitat antimicrobiana, mata precisament alguns bacteris, però altres poden sobreviure i poden contaminar-la. Per tant, cal netejar, aquest seria el consell, amb certa freqüència el compartiment de les càpsules usades i no deixar l'aigua que sobrenada en el cafè junt amb aquestes capses buides que a vegades es fa i després dius ja el netejaré demà passat, i això ja comença a ser masses dies. Fins aquí aquesta segona part de Ciència a l'abast de tothom, amb els bacteris i l'alimentació, i guardem per la tercera part, que vindrà d'aquí una miqueta.
Putting my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me, no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 lo. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty, gon' give me your lo, 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 lo.
Show me you can calm down, calm down. one more. As me I wake up, now she did my mind don't want.
In my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, 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 oh, 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 oh,
was broke. I filled your cup until it overflowed. Took took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but you far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live without me. Thinking you could live without me. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know why. I don't know why. Thinking you could live without me. Live without me. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know why. I don't know why. Gave love about 100 tries. Just running from the demons in your mind. Then I took yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but you far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live.
Continuem, amics, en aquest programa de ciència a l'abast de tothom. Avui, com a programa d'utilitat, l'hem titulat Els bacteris i l'alimentació, i seguim amb això. Aliments que existeixen gràcies als bacteris. Hi ha una colla d'aliments que sense els bacteris, malament rai. Aquests bacteris beneficiosos són els que tenen capacitat per modificar l'aliment, donant com a resultat productes, exemples, per exemple, derivats de la llet, com el iogurt, el formatge, la mantega i d'altres. L'elaboració d'aquests aliments és possible gràcies a la presència de bacteris del tipus Lactobacillus, imprescindible perquè es produeix una transformació de la lactosa, o sigui, transforma la lactosa, que molt discutida avui també amb els que no poden prendre llet amb lactosa, llet que contingui lactosa, doncs transforma aquest lactobacillus o lactosa en àcid làctic durant el procés de fermentació. Diguem-ne que la fermentació és un procés que dona la cara amable dels microorganismes, perquè dona les coses, diguem-ne, bones, les coses bones, no realment així. Què és un iogurt? D'on surt el iogurt? Doncs el iogurt és un producte que s'obté per fermentació de la llet per dos bacteris de l'àcid làctic. L'un anomenat Lactobacillus vulgaris i l'altre Streptococcus thermophilus. Ja veurem, un doncs és un bacil corrent i l'altre és un, diguem-ne, podríem dir d'escalfor, de tèrmic. Aquests microorganismes provoquen tres canvis molt importants a la llet. es torna més àcida. L'haver-hi, no tirar-hi, sinó que ja, ja ve amb la llet, el lactobacillus vulgaris, la llet es torna més àcida perquè transforma la lactosa en àcid làctic. Es torna també més viscosa perquè s'agreguen sucres molt complexos. I, tercera, generen el gust del iogurt perquè produeixen compostos com l'àcid làctic, l'acetona i l'àcid acetildehid, que és un altre component doncs, també d'aquests, amb un sabor característic que li donen al iogurt que tots coneixem. A part de transformar la llet en iogurt, aquests bacteris són probiòtics, que vol dir que es troben de manera natural a la nostra microbiòtica intestinal, a l'intestí, i la seva ingesta regular pot contribuir a mantenir-la molt més sana. La combinació d'aquests bacteris permet obtenir iogurt i aquests bacteris bons lluiten contra els dolents en benefici del nostre organisme. També hi ha fongs, quan no són perjudicials, que juguen un paper important en la producció d'aliments, els fongs, com certs formatges, els quals ajuden en el seu procés de maduració i de curació. Aquestes floridures que hi ha en el formatge, en alguns formatges, aporten sabor i aroma a formatges com el Roquefort, el Cambrales, el Brie, el Camembert o la Gorgonzola, que deuen aquest sabor característic precisament a una varietat del fongs Penicillinum. El Penicillinum és un gènere gran que pot trobar-se pràcticament a tot arreu, seguint un gènere de fongs molt abundant a les terres, el terra, a la brutícia, al camp també, podríem dir-ne. Un excés de proliferació del Penicillinum aquest en els aliments els fa dolents, és un problema, però poc i és molt interessant. El llevat Saccharomyces cerevisiae s'empra per fer cervesa i vi. Aquest llevat, quan s'afegeix al most, el líquid fet d'ordi, lúpul, sucre i aigua, això és el most, converteix el seu sucre en alcohol i en diòxid de carboni, en CO2, produint sobre aquelles bombolletes de la cervesa que coneixem. És el llevat Saccharomyces cerevisiae. Les olives també són fermentades per alguns bacteris productors d'àcid làctic, o sigui, l'àcid làctic és molt important, entre les quals s'inclou els tipus de lactobacillus. Anem a veure ara 10 aliments que es poden menjar caducats. Ja que parlem d'alimentació i de problemes amb l'alimentació, quan, per què es caduquen els aliments i quan ho hem de tenir en compte? La majoria d'aliments es deterioren amb el temps, ja ho sabem. Perden sabor, color, olor, s'enforteixen, s'endureixen, però molts ho fan sense que suposi cap perill pel consumidor, per la salut. Anem a veure la diferència que hi ha entre data de caducitat i consum preferent. Els aliments poden tenir data de caducitat i data de consum preferent. La diferència és molt clara. Si es consumeixen després de la seva data, els primers poden posar en perill la nostra salut. O sigui, si es consumeixen després de la data de caducitat, poden donar problemes, no? No s'ha de fer. Mentre que els segons, els de consum preferent, no són perillosos. Aquests es poden, o sigui, aconsellen quan fins a quan es poden prendre, però si ho fas uns dies més tard tampoc passarà res. No hi ha problema per consumir 10 aliments que hem posat aquí amb data de consum preferent, o sigui, dies o setmanes després d'haver caducat, mentre que no estiguin oberts ni presentin signes d'estar deteriorats. Això sí, que tinguin, pot ser que tinguin un sabor i una textura una mica diferent, pitjor. Aquests 10 que hem posat aquí són els iogurts, es poden menjar acabada, o sigui, diguem, amb data de consum preferent, el pa de motlla, igual, les patates fregides i fruits secs, la cosa de bulleria i galetes, els refrescos i l'alcohol, les pastes d'arròs i de llegums, la marmelada i mantega, els embotits i formatges curats, les sopes i salses de sobre i els envasos de tomàquet. Aquests 10, difícil que es puguin recordar tots, però o sigui, són aquests que no ha de tenir problema si es mengen després de o sigui, es mengen després del consum preferent, Hi ha aliments que no porten ni data de caducitat, ni data de consum preferent, com per exemple les begudes alcohòliques, amb una graduació superior a 10% d'alcohol, les fruites i hortalisses fresques, el pa i la bulleria, que es consumeixen 24 hores, el vinagre, la sal, el sucre, els xiclets, etc. Això no evita que es faci malbé al cap de cert temps, però no tenen l'obligació de portar una data de caducitat. Això que hi ha molts estudiosos que diuen que hi hauria de ser-hi. Hi ha vins, per exemple, que lluny de millorar amb el temps, es fan malbé. I encara que això suposi un risc per la salut, no suposa un risc per la salut, però merma la qualitat del producte com és de suposar. De quan les fruites i verdures, el nostre paladar ja ho diu tot, és com un jutge. L'aspecte, el sabor, la textura i l'olor dels aliments permet saber si estan en bon estat o no. S'ha de tenir una mica més de cura en la carn i el peix. S'ha de tenir unes precaucions amb la carn i el peix que es fan malbé ràpidament. Passada la data de caducitat, ha d'abstenir-se de menjar carn i pollastre i peix o formatge fresc, per exemple. El risc pot presentar-se inclús abans d'aquesta data si els aliments no s'han conservat a temperatura adequada. Existeix la possibilitat de que siguin portadors de microbis i alguns d'ells el proliferar desencadenant intoxicacions i malalties greus. Amics oients, això ha donat de si el programa d'avui. Crec que ha estat útil per conèixer una mica més els microorganismes que ni ens imaginem el petits que arriben a ser, poques micres, poques mil·lèsimes de mil·límetre. Hem tocat els bacteris en general, hem tocat els bacteris que actuen en productes de menjar, d'alimentació, perquè n'hi ha també per altres històries, els bacteris patògens, dolents, a la indústria alimentària, la troballa que van fer uns joves estudiant les restes de les màquines de cafè, l'aliment que existeix gràcies als bacteris, als aliments, que n'hi ha molts, iogurts, formatges, els coneixem, i també hem vist 10 aliments que es poden menjar una vegada caducats. Això ha sigut el programa d'avui, de Ciència a l'abast de tothom. Tornarem d'aquí un mes amb una altra història de ciència, tecnologia, en fi, coneixement per tots vosaltres. Moltes gràcies, bon dia i bona setmana.